Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ja tornem a estar aquí, 7 minuts que passen de les 5. Estàs escoltant la Fabricació Pròpia a Ràdio Cel. I avui, al nostre espai de ciència, és el torn de l'Aleix Roig, divulgador científic, guia Starlight i astrofotògraf al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Com estàs, Aleix? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Avui no ets a les Muntanyes de Prades, si no m'equivoco, eh? A on estàs?
Doncs t'he de dir que estic a l'altre punt de la península Ibèrica, al cap de Finisterre, o sigui, a l'última punta del món,
sí,
gaudint dels moments finals d'una posta de sol que promet ser fantàstica.
Mare meva, Aleix, ara sí que m'has agafat aquí ara una enveja, però al·lucinant, o sigui, estàs a Galícia, eh?
Això mateix, estic a Galícia perquè aquest és territori protegit de cel fosc. De fet, estem en una de les últimes destinacions de Starlight i vaig tenir la sort d'estar com a auditor astroturístic just fa un any, comprovant que tot aquest territori té uns cels magnífics i, de fet, aquí a escassos quilòmetres es produeix l'última posta de sol de l'Europa continental des del mes d'agost fins a mitjans de setembre. Per tant, un territori que té molt a dir també en el tema de l'observació del cel. Per això estem aquí també avui fent el directe.
Aquest directe, Aleix, que et diré, mira, no sé, és que fa molt de vent, que estem notant problemes.
Sí, fa una mica de vent, eh? En tot cas, miro de protegir-me una miqueta del vent.
Mira, ja ho hem notat. És que t'has protegit, ara?
Sí, m'he protegit una mica.
Doncs ara ja t'escoltem perfectament, perquè volem seguir fil per randa tot el que ens explicaràs avui. Per cert, segur que has estat el cas. Recentment hem pogut llegir un parell de notícies tan interessants com inquietants. Ara en parlàvem al programa. La primera ens remet a una càpsula que torna a la Terra, Aleix, amb mostres sobre l'asteroide més amenaçador per al planeta. Explica'ns això.
Bé, de fet, acabem de rebre les restes d'una càpsula amb el projecte OSIRIS-REx de l'asteroide Bennu, un asteroide que es va descobrir l'any 1999 i que hem pogut enviar-hi una càpsula a capturar algunes mostres que ens permetran estudiar millor també l'origen del nostre sistema solar. I sobretot també estudiar aquests objectes que s'apropen al Sol i de fet s'apropen també a la Terra periòdicament i que en algun moment podrien representar algun perill pel nostre planeta. Per tant, el seu estudi és fonamental. De fet, aquest projecte OSIRIS-REx seguirà el seu treball i seguirà la seva òrbita, de fet, intentant-se apropar a un altre asteroide que aquest sí que és una miqueta més, diguem-ne, problemàtic, podria ser-ho, que és l'Apòfisis, i el 2029 passarà a una distància menor de la distància Terra-Lluna al costat del nostre planeta. Per tant, estem parlant d'un objecte de gairebé mig quilòmetre de diàmetre que, de moment, no es representa un perill imminent, però bé, com dèiem, aquests objectes s'han d'anar estudiant perquè qui sap si en un futur algun d'ells doncs sí que podria ser un perill pel planeta. Per tant, la ciència tenim també doncs aquest repte i aquest compromís d'estudiar tots aquests asteroides propers al planeta Terra.
I mira, la segona que et volia comentar avui és, ens fèiem ressò a primera hora del programa, aquests forats negres que podien ser 10 vegades més a prop de la Terra del que pensàvem. Ens hem de posar les mans al cap o no?
No, la veritat és que no. Tenim una magnífica llei de la gravetat que ens indica que a mesura que la distància va augmentant, doncs la gravetat disminueix amb el quadrat, no? Per tant, els forats negres no representen un perill pel nostre planeta, però sí que doncs, ens ajuden a comprendre millor la composició de la nostra Via Làctia. I, de fet, el que acabem de descobrir és que si fins ara els forats negres preveiem que els més propers estaven uns 1.500, que és una barbaritat, uns 1.500 anys llum de distància, ara mateix el situem al voltant d'uns 150 anys llum de distància, al voltant d'un cúmul, que un cúmul és un grup d'estrelles, un cúmul d'estrelles que s'anomena les Híades i que, de fet, s'observarà a la tardor al voltant de la constel·lació del Taure. Llavors hem estudiat a través del projecte Gaia, un projecte que mapeja el moviment de totes les estrelles, o bona part de les estrelles de la Via Làctia, i hem observat un moviment estrany d'aquestes estrelles, d'aquest cúmul de les Híades. Això ens ha fet inferir que podria haver-hi algun forat negre de tipus estel·lar. No és una notícia que ens hagi d'alarmar, és una notícia que ens endinsa doncs, en el coneixement de la nostra pròpia galàxia i de la seva dinàmica.
Doncs bé, mira, volíem compartir amb tu aquestes dues informacions que teníem avui. I ara, si et sembla, Aleix, avui ens vols parlar del tema que més t'apassiona. De fet, ja ens ho vas explicar l'altre dia que també vas entrar en directe, que s'ha convertit en la teva professió, que és l'astrofotografia.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo perdido el tiempo.
¿Por qué te agrada tant l'astrofotografia?
Al final, l'astrofotografia és una tècnica que ens permet fotografiar la bellesa invisible de l'univers. Aquest titular tan magnífic, que és una tècnica...
Sí, déu-n'hi-do, eh?
Força complexa, la veritat. Però que, de fet, no requereix de grans equips, almenys per la iniciació, eh? Amb una simple càmera fotogràfica podríem fer aquesta iniciació. I, de fet, doncs bé, el que fem és obrir l'objectiu de la càmera i exposar, vol dir capturar doncs, llum, fotons, durant minuts i minuts per intentar veure doncs, aquests objectes tan dèbils, que poden ser doncs, galàxies o nebuloses, i doncs, que per efecte de rotació de la Terra, en realitat els veuríem moguts. Per tant, aquí hem d'introduir una sèrie d'artilugis o de motors per compensar tot aquest moviment. I, de fet, l'astrofotografia és una tècnica que està doncs, a mig camí entre la part més científica de l'astronomia i l'astrofísica i la part més artística, eh? Perquè sempre també hi ha una part d'interpretació de tot allò que veiem amb l'edició, amb la suma d'aquestes imatges per part de l'astrofotògraf o astrofotògrafa, que ens farà també una interpretació del que estem observant.
Mm-hmm. I a quina edat vas començar amb l'astrofotografia?
Doncs bé, jo vaig començar de molt jove, eh? De fet, el meu primer telescopi me'l va regalar el meu avi, que anava a primària.
Uau.
I va ser, de fet, cap als anys 90, que van passar dos cometes molt brillants a prop de la Terra, el Hellbop i el Yakutake. Algú sí que ja té uns quants anys d'afició en l'astronomia el recordarà, perquè fins i tot gairebé des del Tibidabo es podien veure les cues d'aquests cometes. O sigui, estem parlant d'objectes dèbils
sí. I
que es puguin veure des de la ciutat de Barcelona.
Sí, no, Ali, jo me'n recordo.
Val, doncs...
Sí, a finals dels 90, no?
A finals dels 90 van ser cometes que van obrir titulars als mitjans de comunicació durant setmanes i setmanes, i en aquell moment jo vaig decidir agafar la vella càmera Minolta dels meus pares i anar-me'n, en aquell moment vivia doncs, al Maresme, i anar-me'n a la Roca del Toni, el Dolmen, a fer una fotografia per sobre Cabrera de Mar doncs, d'aquests cometes, i va sortir una imatge que sense tenir-ne gens d'experiència doncs, em va deixar bocabadat. I a partir d'aquí vaig anar doncs, avançant en l'afició, i de fet fa uns anys he començat a col·laborar amb l'Institut d'Astrofísica de Canàries, amb el qual doncs, vam fer una imatge l'any 2019 i l'any 2020, molt profunda, vol dir de moltíssimes hores, d'una galàxia, que és la galàxia Messier-Sennu, una galàxia doncs, força propera a la Terra.
Déu-n'hi-do. I el concepte d'astrofotografia, clar, ens sona com modern, no ho sé, recent, molt tècnic. Ens podria situar una mica més, Aleix? O sigui, quin és l'origen d'aquesta tècnica?
Doncs bé, aquesta tècnica en realitat apareix en paral·lel al que seria la fotografia tradicional. De fet, va ser John William Draper qui va fer servir justament la tècnica de daguerrotip per capturar les primeres imatges de la Lluna, i això va ser a mitjans del segle XIX, cap a l'any 1840. Pocs anys més tard, doncs, el seu fill Henry Draper ja va fer amb un telescopi i una càmera fosca la primera imatge de la nebulosa d'Orió, que és Messier 42. Per tant, tot això ho devem doncs, als orígens de la fotografia. Des de sempre, la fotografia i l'astrofotografia han anat lligades.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Déu-n'hi-do, Aleix. Clar, jo ara estava pensant, ostres, si hi ha algú que s'animi ara a practicar l'astrofotografia, és a l'abast de tothom? Vull dir, què necessitem, no?, per practicar l'astrofotografia?
Sí, de fet, Hem de dir que el primer que necessitaríem, i ens aniria molt i molt bé, és disposar d'un cel fosc proper, eh? De fet, aquest va ser un dels motius que va fer que la Georgina Servent, la meva parella i jo mateix, sí, com passionats a l'astrofotografia, fa uns anys busquéssim el millor cel fosc de Catalunya i el més proper per poder practicar-la. I a partir d'aquí, els caps de setmana, vam començar a visitar el municipi de Prades. De fet, un municipi que amb els anys ha sigut casa nostra. De fet, ja fa uns anys que vivim a Prades i on fem les activitats del Parc Astronòmic a Muntanyes de Prades. Per tant, fem divulgació d'aquestes tècniques de l'astrofotografia i també observacions del cel i de l'univers. Tot aquest procés el vam iniciar l'any 2014 amb l'Ajuntament de Prades, amb tot aquest moviment de protecció del cel fosc, i l'any 2021 ens vam convertir en la zona protegida de cel fosc més gran d'Europa, i tot això amb el recolzament de 32 municipis, el Parc Natural del Montsant, Diputació, la Generalitat... De fet, és una meravella poder veure com els territoris, a vegades, quan hi ha un bon objectiu a darrere, doncs es posen d'acord per fer realitat tot plegat. També aquesta destinació turística Starlight, que reconeix el territori de Muntanyes de Prades i Montsant com un territori de cel fosc. I tota aquesta feina, doncs, a més, ens va rebre doncs, un premi prestigiós l'any passat, que és el Premi Internacional Starlight, justament per tota aquesta feina de protecció del cel fosc. Per tant, com dèiem, el primer és necessitem un cel fosc i protegir-lo.
I protegir-lo, sens dubte. Tenim unes ganes d'allà venir un dia a fer-vos una visita al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Aleix, això ho hem d'acabar de quadrar, eh? Continuem parlant amb l'Aleix Roig, que avui més que mai ens fa posar la mirada cap al cel. Jo entenc que una de les claus és exactament aquesta mirada cap al cel, no? Mirar cap al cel, l'ull que busca aquesta, la fotografia. És així o no?
Sí, de fet, per entendre realment com funciona l'astrofotografia, també hem de parlar com funcionen els nostres ulls. I nosaltres tenim dues cèl·lules diferents en els ulls que ens permeten capturar doncs, tota la informació que veiem al nostre entorn. Tenim els cons i els bastons. Els cons serien els responsables de la visió diurna, eh? Amb tot tipus de matisos, de llum... De fet, som éssers vius preparats per viure durant el dia. Però tot i així tenim una visió nocturna, una mica deficitària, que es basa en els bastons. I, per tant, quan es fa de nit i veiem més aviat en escala de grisos, en blanc i negre, i per això aquesta limitació és el que amb l'astrofotografia intentem compensar. Utilitzem càmeres per anar molt més enllà del que els nostres ulls ens poden oferir.
Uh-huh. I quines peculiaritats tenen? Perquè et vull preguntar sobre les categories del món de l'astrofotografia, perquè hi ha categories diferents, no?
Sí, sí, sí. De fet, tenim diverses tècniques d'astrofotografia que ens permetran endinsar-nos en diferents àmbits i, de fet, ho podríem classificar en tres. Eh? Tenim l'astrofotografia de paisatge, fotografia nocturna, la planetària i l'astrofotografia de cel profund. De fet, l'astrofotografia de paisatge o nocturna seria la més senzilla, amb una senzilla càmera reflex, una càmera DSLR,
sí,
i un objectiu lluminós, que en diem, podríem ja fer aquestes imatges de Via Làctea. Hauríem de doncs, allunyar-los de la ciutat i pressionant doncs, simplement l'obturador durant uns quants segons, amb un intervalòmetre, doncs, podríem capturar les primeres imatges. I, de fet, a partir d'aquí, nosaltres sempre aprofitem doncs, per explicar com fer aquestes tècniques el 12 i 13 d'octubre. Des d'aquí, des del Parc Astronòmic, fem un curs per ensenyar totes aquestes tècniques i ho farem des del Parc Natural de la Serra de Montsant. I ho farem amb l'Ignasi Llorenç i un servidor, però l'Ignasi Llorenç hem de dir que és un gran expert a nivell de tot Catalunya de la fotografia del cel nocturn, i l'Escala NASA ha compartit dues imatges seves, i no fetes precisament des del millor cel. De fet, una l'ha feta des del Maresme, des de Cabrera de Mar,
sí,
al cel de Burriac, i l'altra des del Montseny, quan va passar un cometa molt brillant anomenat Neowise, a l'any 2020. I amb ell doncs, compartirem aquest curs el 12 i 13 d'octubre.
Doncs,
seria justament la primera tècnica, la més senzilla, Mercè.
I és superinteressant. I dius que després hi ha la planetària, no?, de la fotografia.
Exacte. La fotografia planetària requereix, això sí, ja de telescopis, i de càmeres de vídeo. El que utilitzem són càmeres dedicades, però que funcionen amb gravació de vídeo, i a partir de molts fotogrames doncs, podríem capturar alguna imatge que queda nítida, i és que la turbulència de l'atmosfera fa que quan treballem a moltíssima potència, a molts augments, la imatge apareixi borrosa. Per tant, necessitem aquestes càmeres de vídeo que ens permetrien fer alguna imatge bona de planetes, de la Lluna, o inclús del Sol. De fet, fins i tot sense tenir grans equips, si algú té un telescopi a casa i té el telèfon mòbil,
sí,
podríem arribar a provar de fer una imatge de la Lluna, I sempre recomanem que ho fem en mode vídeo. Posem en mode vídeo, intentem posar doncs, la càmera del mòbil a l'ocular i a partir d'aquí, gravant el vídeo, en algun moment pot ser que hi hagi un moment de molta estabilitat de la imatge i fent simplement una captura de pantalla d'aquella imatge tindrem una bona imatge, una bona fotografia, o almenys una fotografia casolana de la Lluna.
Mira, és que ara sort que m'ho he respost això perquè a l'Aleix ens estan escrivint els oients que em diuen pregunta-li a l'Aleix això, doncs, perquè a vegades des de la nostra càmera, des de la nostra càmera del mòbil, no? No captes ben bé la foto, no? La Lluna. Costa de retratar la Lluna.
Això, la principal dificultat també és que doncs, brilla moltíssim la Lluna i si tinguéssim un telescopi que no té aquests motors que van seguint la rotació de la Terra, doncs ens faria més difícil la tasca. Però tot i així, els mòbils actuals estan molt ben preparats i en mode vídeo, ajustant bé la brillantor, podríem arribar a capturar una imatge dels cràters de la Lluna sense cap problema. De fet, ho fem cada cap de setmana en les observacions que solem fer. Sempre hi ha algun visitant al Parc Astronòmic de Prades que diu, escolta, em puc fer una imatge? I sí, doncs posem el mode vídeo de la càmera del mòbil i podem treure un registre, No serà la imatge de l'excel·lència de la Lluna,
però
és la nostra, Al final això també és molt important.
Acabem amb la teva especialitat, diria.
Sí, de fet, la meva especialitat és l'astrofotografia de cel profund, i aquí sí que ja requerim doncs, no només telescopis, sinó també, sobretot, muntures, o sigui, aquests motors que posem a sota dels telescopis que corregeixen la rotació de la Terra i utilitzem càmeres refrigerades dedicades a l'astrofotografia que ens permeten capturar doncs, aquesta bellesa de les nebuloses i galàxies. De fet, si voleu veure a les xarxes socials l'última imatge doncs, que he compartit, just fa un parell de dies, és la nebulosa del Calamar, que s'anomena Squid Nebula, i és una nebulosa tan i tan i tan dèbil, Mercè, que es va descobrir l'any 2011 per part d'un aficionat francès a l'astrofotografia. Pots imaginar-te?
Uau!
Un aficionat a l'astrofotografia descobreixi una nebulosa nova.
Sí, això és al·lucinant, no?
És increïble. O sigui, encara hi ha marge per tota la comunitat d'astrònoms, astrofotògrafs i astrofotògrafes amateurs per doncs, descobrir objectes. I aquest el vam decidir fotografiar doncs, aquestes últimes setmanes i l'hem publicat doncs, a les xarxes, @astrocatinfo, doncs, perquè veieu doncs, aquesta espècie de calamar gegant que fa fins a 50 anys llum de diàmetre. Per tant, un objecte molt llunyà, molt dèbil, però també preciós.
Doncs escolta, Aleix, moltíssimes gràcies. Déu-n'hi-do, com diria aquell. Hem posat una mica de foscor a la llum, però a l'inrevés, sí. Per poder veure millor les estrelles. Aquests estels amb l'Aleix Roig, divulgador científic, guia Starlight i astrofotògraf al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Et deixem, com està ara el punt al sol? Ja, Aleix, com ho tens, això?
Doncs et diré que d'aquí poques hores tindrem una posta de sol magnífica. A més, aquí a Galícia el temps sol ser regular, i avui estem tenint un dia fantàstic, pràcticament sense núvols, i d'aquí una estoneta deixem Finisterre i ens n'anem al Cabo Torinyan per veure doncs, una de les tardes i vesprades més boniques que podem tenir a la península.
Vinga, doncs a gaudir-la moltíssim. Moltíssimes gràcies, Aleix. Que vagi molt bé. Gràcies.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Demano la paraula.
Què tal, Montse? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui
bona tarda.
Demanes una paraula... Bona tarda,
Sí, bona tarda. Ja ens ho hem de...
Ens ho hem d'anar traient, però costa.
Costa. Et veig i em surt de dir-te bon dia, i no, bona tarda.
Bona tarda. Demanes avui una paraula, però ben familiar.
Exacte. Avui he pensat en la família, no? I en el cap de família, i sobretot de la família italiana, arran de la notícia que ha mort el capo més capo de la màfia italiana, altrament dit il padrino, oi? Doncs avui, mirarem que tothom tingui un bon padrí.
Va, doncs ets padrí i padrina, comences per explicar-nos d'on ve?
Em sembla bé. Doncs va, padrí, padrina, com ho deveu haver intuït, doncs venen del llatí, però com a curiositat del llatí vulgar, perquè, clar, heu de pensar que la gent del carrer no parlava el llatí clàssic d'aquells temps. Tenien, com nosaltres, doncs, la seva variant col·loquial, la vulgar. Perquè padrí en vulgar, en llatí vulgar, era patrinus. I sembla que el significat era el mateix que tenim avui dia, el d'una persona que presenta un infant a les fonts baptismals i que adquireix l'obligació moral de protegir aquell infant. I fins i tot es deia, no?, que fer-li de pare o de mare si arribés a quedar orfe. Era una paraula que derivava del pater, el pare.
Però, Montse, aquí a Catalunya, per exemple, i a Lleida, i comarques, el padrí és l'avi, no?
Exacte.
Se li diu a l'avi.
Sí, 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 sí. És el nom corrent dels avis en aquells parlars occidentals, perquè eren els que solien fer de padrins de bateig dels seus nets, i es va fer més popular, doncs, dir-ne així, padrí i padrina dels avis. Però mira, ja que hi som, amb els avis, amb aquest mot, diríem que cada terra fa sa guerra, perquè no només tenim avi i padrí. Si mirem tots els territoris de parla catalana, el Rosselló, el País Valencià, l'Alguer, les Balears, la Franja, doncs mira, amb aquesta paraula podrem veure que en alguns indrets se'n diu iaio, iai, jaio, o també jai, també abuelo o güelo.
Abuelo?
Sí, clar, la franja del País Valencià, sí. I així. O gran paire o gran o gran pare, que això seria tocant el francès i l'occità, oi? I ja no entro en els mots familiars i col·loquials, perquè aquí també és un món. Però bé, els que us preocupa la correcció lingüística,
ara,
sapigueu que els són ben normatius i estan recollits al diccionari avi, padrí, jai, jaio i iai, i iaio. I els que juguem al paraulògic, això ho sabem molt bé. Perquè sempre que hi ha una i, una a i una i, doncs dius iai i iaio, oi?
Ja ho tenim, no?
Ja ho tenim. Però padrí és una paraula que ha anat més enllà.
Però què vols dir que ha anat més enllà?
Doncs mira, vull dir que avui un padrí pot ser una persona que dona suport o presenta o assisteix no només un infant quan el bategen, sinó, per exemple, a veure, quan algú vol entrar en una institució, no?, i té un padrí, algú, sí, que el presenta, o, per exemple, també hi ha padrins a les inauguracions de, jo què sé, doncs un vaixell, per exemple, o la presentació d'un vi, d'un edifici, hi ha gent que apadrina aquestes coses.
I el padrino de la màfia també està a la mateixa òrbita d'aquest significat, no?
Ah, il padrino.
Il padrino.
Efectivament.
Ara,
és,
ben dit.
És aquella persona que protegeix
i
algú.
I s'ha de fer així amb les mans.
Amb les mans, sí.
Aquest gest
tan italià, no?, d'ajuntar els ditets així i cap amunt. Il padrino.
Il padrino.
Persona que protegeix algú en les seves pretensions, en els seus propòsits, fins i tot, doncs, que el protegeix d'una manera patriarcal, no?, de vens a mi i no et passarà res. Seria aquest significat derivat clarament del padrí normal de balteig. I en català hi ha una locució que he trobat, que ara potser no és usual, perquè això era dels temps antics, que es deia enviar els padrins a algú, que tenia el significat de desafiar-los en duel. És a dir, enviaves els padrins, suposo que com a emissaris, no?
Sí.
Et vull desafiar-te a un duel, enviar els padrins.
I segur que hi ha més locucions, perquè, per exemple, ara a mi se m'acut de veure la padrina, no? Quan et fas, saps això que et fas molt, molt mal i dius, he vist la padrina.
Sí. Sí, veure la padrina és patir, passar-la magra, oi? Però atenció, perquè també tenim fer veure la padrina. Si algú et diu, Mercè, et faré veure la padrina,
ei,
val més que te n'allunyis immediatament, perquè és que aquesta persona t'està amenaçant que et vol causar un gran mal. Et faré veure la padrina, ja veuràs si t'atrapo.
Ben lluny, ben lluny.
I saps on diuen que ve això de fer veure la padrina?
No, d'on ve?
Doncs mira, segons el folclorista Joan Amades, es veu que vindria d'un joc infantil on un noi gran demanava i preguntava a algun de molt de més petit que ell, vols veure la padrina? I si el nen petit, pobret, amb la seva ignorància
i
amb la
innocència.
Seva innocència, ignorava l'engany i responia sí, sí, doncs el més gran l'alçava en l'aire agafant-lo per les orelles o per sota el cap i li feia veure la padrina.
Oh,
d'aquí vindria, diuen, A veure, però tenim més expressions. Una expressió andorrana que es veu que ha fet fortuna és pagar la padrina.
Pagar la padrina?
No he trobat exactament el significat, perquè
dir?
Ho he buscat i buscat.
Sí.
No ho sé, hauríem de preguntar a algun andorrà que ens ho digués. Pagar la padrina, potser és que pagui, saps?
Que pagui la padrina.
Que pagui la padrina,
oh,
que pagui el de més
exacte.
Amunt, no? I una que m'ha fet molta gràcia.
O que pagui el de més edat. No,
suposo,
clar,
sí.
Clar.
I una altra expressió que m'ha fet gràcia, però que no us puc dir tampoc exactament d'on ve, és la de torrar-se la padrina. Torrar-se la padrina vol dir torrar-se l'esquena. Podria tenir uns significats diferents, no? Torrar-se la padrina, fins i tot d'aspecte molt vulgar, però no, vol dir torrar-se l'esquena, tu. Però també ho he estat buscant i no he trobat exactament d'on derivava això de torrar-se la padrina, torrar-se l'esquena. Com veiem els turistes ara, amb l'esquena cremada, podem dir, mira, s'han torrat la padrina. També, a veure, sí, una altra. Si sentim algú que diu... A aquell no li calen padrins.
No, aquest...
Vol dir que és una persona molt segura d'ella mateixa, sí, que no necessita elogis de ningú més, perquè ja se'ls diu ell mateix, oi? I una última expressió, tenir padrins. Tenir padrins.
Tenir padrins, clar. O sigui, tenir padrins és el que sempre s'ha dit de com tenir bons protectors.
Exacte.
No?
Sí, és això mateix, tenir padrins. I mira, em va molt bé que em diguis aquesta expressió perquè lliga directament amb una frase feta i com que ja hem arribat a la part final de la secció de les frases fetes...
Ai, és que jo dic a veure si no
doncs,
d'on tenim avui.
Sí. Doncs mira, la primera seria aquesta que lligaria amb això de tenir padrins. Qui té padrins el bategen, que vol dir exactament això. Qui té amics influents i ben situats, però pot obtenir favors o privilegis que uns altres doncs, no poden. També tenim una variant. Qui té un padrí ja ha fet mig camí. També aniria en la mateixa direcció. Amb el mateix significat, eh? Un altre refrany. Entre padrí i padrina ens hem quedat aixina. Això ho diu el qui ha quedat en mala situació per culpa dels altres, no? Allò, uns em diuen això, els altres em diuen allò, i mira, resulta que entre padrí i padrina ens hem quedat aixina. I ja acabo. Acabo amb dues recomanacions de dites d'aquelles que aconsellen. Sempre va bé fer cas als consells. A la vinya del padrí, prendre i fugir. Això és una recomanació que et ve a dir que tinguis decisió a l'hora de fer accions, sobretot si et dona suport a algú que et pot ajudar. A la vinya del padrí, prendre i fugir. Mira.
És maca aquesta,
és maca.
Trobo.
I una última. Qui no treballa de fadrí... treballa quan és padrí.
Fadrí.
Fadrí, jove. Qui no treballa de jove, treballa quan és padrí. Ha de treballar de gran.
En algun moment ha de treballar.
Exactament, i amb aquestes dues recomanacions doncs hem arribat.
Molt, molt, molt xulo. M'ha agradat moltíssim.
Sí,
moltes
mira,
gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.
Bona setmana. Bomba, na, bombina, xan, xan, xatà. Oh, bomba, gamme, voglio maritar. Ciò amma, na, ballotta, gamme, voglio maritar. Gamme voglio mareta, gamme la voglio, gamme voglio mareta.
Radio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és fabricra... Això és fabrica... Fabricació. Això és fabricació pròpia. No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
És que com és, Paula Moreno? Per què no ens obres el micro? Eh? S'enfaden els tècnics.
Fem soroll, perquè fem soroll.
I tot.
A la ràdio no es fa soroll.
No, res ni mica. Quin soroll estan fent al Congrés, eh?
Oi,
Francesc Marginet.
Quina mandra, Mercè Raga. Ja t'ho deia jo, això, mira, quan acabin que m'avisin. Ja, jo ja vaig votar, ja vaig fer la meva feina, eh?
Sí.
I ara
sí.
La meva feina és parlar-vos dels pobles... De pobles i ciutats de Catalunya.
Sí.
Estem esperant la Marta, perquè
sí,
no acaba d'arribar mai.
Estava parlant la Marta.
Hola, recordo què vinc a fer, per si algú escolta per primera vegada, que és, jo us vinc a parlar d'una ciutat i o poble.
Aquí.
Hola, Marta.
Què tal?
Molt bé.
És que m'estava repassant els...
Els apunts sobre Cervera.
Sí.
I jo us explicaré tota cosa de Cervera i una cosa és mentida i vosaltres, amics radioinvidents, ho endevineu i la Marta i la Mercè també juguen. Dels tres primers programes crec que anem un a un a un.
Sí.
Sí, ho vau encertar un dia cada una. Crec que la setmana passada vas encertar tu, Mercè.
La Mercè, i tant.
I un dia no vau encertar cap de les dues, i un dia la Marta. Per tant, estem empatats. Avui Cervera desfà l'empat.
Bé, en cas de que cap de les dues l'encertem...
A cap de les dues que encertem...
El punt va per tu.
El punt va per mi, clar. No.
Doncs avui hi haurà un capdavanter, eh?
Clar. Jo també jugo. Esteu preparades?
Va, estem preparades.
Doncs som-hi. Cervera, capital de la Segarra, això ho sabíeu, oi?
Ara, sí, clar que sí.
Avui la gent ha de saber que juga amb desavantatge, perquè la Mercè és de Torà, no?
Torà.
De Torà. Un municipi que segur que no heu sentit mai anomenar per aquesta ràdio, no s'ha dit mai que la Mercè és de Torà. Un municipi que fa gairebé mig any formava part de la Segarra.
Sí.
Però des del 21 de març, des del 21 de març de 2023, que Torà ja no forma part de la Segarra, I forma part oficialment del Solsonès. Que no sé, anar-te'n de la Segarra per anar-te'n al Solsonès...
Però el cartell ja hi és.
Quartos.
El cartellet allò que indica la comarca,
allà
plantat.
Solsonès. Mm. Igual que Biosca, que també va passar de la Segarra del Solsonès. Això ho sabies, Mercè?
Sí, perquè Biosca és el poble del meu pare.
Ah, doncs així...
Així
potser això no és mentida, no ho sé. Així que Cervera, com a capital, ha passat de tenir 21... O sigui, la Segarra i Cervera capital ha passat de tenir 21 municipis a 19. 19 perquè
per culpa de Torà.
Hi han hagut aquests dos trànsfugues.
No sé
què té la gent amb l'independència.
Com
els del Lluçanès. Els del Berguedà també ens van fotre Santa Maria de Merlès. Ja veus tu, per anar-se'n al Lluçanès. El Moianès. Quatre gats.
Ara que no se'n desdiguin, perquè això també passa. No, mira, abans potser estaven millor.
Ara no tornen. Ara no tornen. Però aviam, ens centrem en Cervera, una ciutat de 9.393... Ui, és que sóc de lletres. 9.393 cerverins i cerverines. I que d'on creieu que ve aquest nom, Cervera? Ho sabeu?
De cèrvol?
Efectivament, del cèrvol.
Aquesta setmana hem parlat molt de cèrvols, aquí al programa.
Ah, sí?
Que n'hi havia... De la brama.
La brama del cèrvol, és allò que fan...
Això mateix.
Això és el que fan... Més o menys, no?
No, és que és així, tal. Mira, vols escoltar-lo?
Aviam, la brama...
Afaradat,
Mira, l'està buscant, la Paula.
Quan el tinguem...
El cèrvol, perquè a Cervera es veu que era una terra de cèrvols. En llatí eres Cervària, que és terra de cèrvols. I deu haver molta brama allà de cèrvols.
I molta banya.
Des de Torà se sent la brama al cèrvol de Cervera? O... Depèn del dia.
Depèn del dia. Està a prop, està a 10 minuts
De Cervera?
Sí.
De fet, a l'escut de la ciutat hi ha dos cèrvols.
A veure.
Dos cèrvols daurats, de color groc daurat, acompanyat de dues senyeres. Ara el tenim.
Quin tros de veu.
Podrien ser vaques enregullades, una mica.
Que sí?
Sí,
vaig dir que semblen vaques.
Vaques amb refredat.
O porcs.
O porcs també, una miqueta refredats. Sí. Ja veurem que Cervera ha estat sempre una ciutat que ha portat una mica la contrària. El que és Catunya, ciutadans de Catunya.
Catunya.
Doncs Cervera està allà. Per exemple, allà es va firmar el tractat del matrimoni entre Isabel, la catòlica, i Ferran d'Aragó. L'Isabel i el Fernando.
Sí.
L'espíritu impera. Així és com ho pinten els cerverins, que allà es va signar cap allà el 1469, aquí es va signar... Però bueno.
Sí, són molt així,
Aquí es va signar això, i a més tenen una placa que ho diu, i tal i qual. Però va ser més o menys... Sí, jo crec que la cosa va anar que hi havia els pares d'un i dels altres, i van dir, després d'un dinar d'aquells de puro i copa i d'allà, van dir, bueno... Casarem la nostra canalla, Sí, els casem, I au. I la qüestió és que a partir d'aquella decisió ve tot el descobriment d'Amèrica i tot això, que ara s'hauria de demanar perdó, però tot surt de Cervera. O sigui, els culpables de la colonització...
El quilòmetre zero de la colonització és Cervera.
I espera't, perquè no tot va quedar amb això d'Isabel i Fernando al 1469, sinó que durant el 1714, la guerra aquesta de successió... No, va acabar el 1714, que venia d'enrere. l'11 de setembre, aquestes coses. Cervera anava amb Felip Quinto.
Amb Quinto?
Era botiflera, com d'altres poblacions, poques, eh? I d'aquí surt una frase que diu bon dia tot el món, menja Manlleu, Centelles, Berga i el Tagamanent. Aquí es van deixar Cervera. Però sí, sí, Cervera...
Cervera, botiflera.
Cap al final de la guerra va dir, saps què? Ens quedem amb el Felip Quinto.
Carai.
Perquè es veu que poc temps abans els hi va donar el títol de ciutat i això, i va dir, bueno, doncs mira,
per
anem allà pel cul de Felip Quinto. I són botiflers, també, són botiflers. Tota la resta de Catalunya anava amb el Carles III, de l'imperi austríac aquell, bueno...
L'altre,
el que va perdre. El que va perdre amb nosaltres. És que no ens defensàvem ni nosaltres com a catalans. Això no ho recordem. Això no ho recordem prou. Defensàvem un d'Àustria. Que dius,
un austríac.
Un austríac. No ens ve ni ens va.
Sí. Aquella gent allà, als Alps, què hem de saber de guerres?
Ah, exacte. La qüestió és que la cosa va acabar, que Felip Quinto tenia un exèrcit més gros que el Putin i tots al carrer, i s'ho va quedar tot ell. Per donar les gràcies a Cervera per ser una botiflera, rima i tot, el Felip Quinto, que per cert, sabeu que hi ha llocs que del lavabo on diuen anar a Can Felip?
Ah, no.
Això ho sabeu?
No.
Hi ha llocs que arrel d'això, de la resta de pobles que anaven en contra de Felip Quinto, va sortir la dita d'anar a Can Felip era anar a fer de ventre.
De ventre?
Sí, anar al lavabo.
No em consta, no?
Pues ara ja us constarà. La qüestió és que Felip Quinto a Cervera els hi va fer un regal.
Ah? Un tros de regal.
Un gran regal. La universitat. Ojo.
Coroi.
Cervera tenia universitat, la famosa
important.
Universitat de Cervera, com bé coneixerà la Mercè, segur, que va ser l'única universitat de Barcelona... Ai, de Barcelona. De Catalunya. És que mira.
És que mira el cervell com és,
quin centralisme. Tenim el centralisme gravat a foc. Va ser l'única universitat de Catalunya durant un temps. Abans de la guerra hi havia universitats a Lleida, que parlàvem la setmana passada,
sí.
A Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa, Solsona i Vic. I Felip Quinto va dir... Les tanquem totes i amb les rendes que tenien les universitats aquestes va fundar la Universitat de Cervera. O sigui, va fotre els calés a tots els altres i els hi va regalar la universitat. Ojo amb aquesta universitat on s'ensenyava teologia, humanitats, medicina, filosofia, cànons i lleis.
Cànons?
No sé què són cànons.
Lleis. Pensava que eren aquelles cançons que es canten a diferents temps.
Vas a la universitat a que t'ensenyin a cantar. Ara comences a cantar... Això.
Xulo, si ho fas bé, queda molt bé, això.
Exacte. Doncs allà a la Universitat de Cervera ho ensenyaven. I van estudiar eminències com Narcís Monturiol. Us sona?
Narcís, sí.
De què?
No ho sé,
de la vida. De la vida.
És aquell del submarino.
Que
va inventar el submarino.
És veritat.
Va estudiar a la Universitat de Cervera. Sense Cervera no tindríem submarinos.
Imagina't.
Com no hi havia el port de Cervera?
El port de Cervera? Ah, hi havia port de Cervera? Això no ho sé.
Oh, anys enrere.
No ho sé, això.
Sí?
Sí, home, es deia que hi havia port de Cervera.
Hi havia port de Cervera, sí.
Clar, fer la jugada, saps?
Per...
O sigui, enganyar.
Enriure-se una
mica. No ho sabíeu, això, del port de Cervera?
Però això que dius tu és veritat o és mentida? O sigui, forma part, Mercè, de...
Això és veritat.
Ah, sí, eh?
Jo sí, això és veritat. Vull estar com a claca, perquè com que ja sabeu que soc mig de la Segarra...
Però quina representa, quina mena de gràcia té dir que Cervera té port?
Per enfotre-se'n, com que tenien de tot, té universitat,
clar,
no sé què, i també té port.
I té port, ho té tot, Cervera.
D'acord.
El que sí que té...
Terra ferma.
És uns grandíssims fills il·lustres, com per exemple...
Ai.
El Josep Ramoneda, filòsof i periodista i totes aquestes coses. Toni Nadal, que va ser meteoròleg de TV3.
Oi, pobre, sí.
Sí. La Pepa Fernández, periodista i presentadora de Ràdio Nacional. I si parlem de fills il·lustres de Cervera... De qui hem de parlar? Aviam, qui us ve al cap?
Amb el tro.
El tro, que
de
és...
De Cervera.
Marc Márquez.
Ah, efectivament, Marc Márquez i el seu germà, Àlex Márquez. Perquè les gestes d'aquests dos xicots són increïbles. Si no sabeu què donar de menjar als vostres fills, aneu a Can Márquez a preguntar amb què els alimentaven. D'estatura no van créixer molt, però sí que...
Però perfecte perquè encaixessin a la moto.
Ah, exacte. Van,
suficient.
Van, però clavats a la moto.
Sí, sí.
Són els dos primers i únics germans en tota la història en ser campions del món la mateixa temporada, a més. Dues vegades va passar això.
A categories diferents,
a categories,
però...
Sí, perquè... Sí,
clar,
sí.
Clar. No podi... hi ha gent que comparteix primeres places.
Podria ser victòria compartida.
Però no.
Però no va ser el cas. Els dos van guanyar el 2014 i el 2019. I entre els dos sumen 10 campionats guanyats.
Imagina't.
8 al germà gran i 2 pel petit.
A més, sempre aquesta gent sempre estan de bon humor. Els
sí,
Márquez.
Sí, tenen sempre riuen.
Un riure, no? Maco.
Sí, sí, riuen ells, però els altres no.
Saps? Els rivals, eh?
Sí, sí, sí.
Que... Però cauen, ensopeguen i... Bé, no, a veure, ui. Sí, m'he trencat els dos cols, però tot bé, tot bé.
Parla-li de Marc Márquez del Valentino Rossi, aviam què et diu.
Ui. El Valentino Rossi, als seus anys bons, també somreia i se li va acabar la tonteria.
Va arribar el tro de Cervera i se li va glaçar el somriure.
Sí, il dottore. Home. Doncs mira...
Tenim lo del port de Cervera?
Sí, és que ho estava buscant, perquè és que no me'n recordo.
És que he vist la Mercè aquí molt concentrada. Sí, que estic
desconnectat. Ho diré al final, va.
Ai.
És un bonus track. És un bonus track, que serà de veritat. La passió del poble de Cervera per aquests dos cerverins és... Bueno, els hi munten unes rues que guanyen i... Ai, vinga, gràcies a tots! Bé, i ells són molt del poble, també. Són molt de...
Sí, home, són molt de Cervera, no?
Són molt de Cervera i sempre molt agraïts a Cervera. I és tal la passió que al Museu Comarcal de Cervera hi ha un apartat dedicat al Marc i l'Àlex.
Molt bé.
Hi ha un apartat dedicat primer a l'Àlex, més petitet, perquè ha guanyat menys, i un altre dedicat al Marc. Hi ha les motos amb què ha guanyat, fotos i vídeos de quan eren petits, de quan els donaven pa amb xocolata, i també hi ha la cara del Valentino.
La seva primera moto.
Exacte. Hi ha tot això i més. Tenen una secció que hi és sempre, del Museu Comarcal de Cervera,
sí,
que està dedicada als germans Márquez. Però si parlem de gestes esportives, a part dels germans Márquez, m'agradaria que no eclipsessin una de les gestes més importants de la història de Cervera.
Ai.
Aquest juliol, els dies 15 i 16 de juliol, el Club de Petanca Cervera es va proclamar campió de la Lliga Catalana de Petanca. Amb, atenció, 45 punts, i em direu com es compten
com
els punts.
Com es compten, ni idea.
No en tinc ni idea. Però van quedar 3 punts per sobre del Torres de Rubí, que va quedar segon amb 42 punts, i 6 punts més que el Club de Petanca Salou i que el Prat Club de Petanca, que van quedar empatats a 39 punts. Us veig càrrecs com d'incredulitat.
Jo estic intentant entendre els punts.
Jo tampoc.
Deuen fer... No ho sé.
Si s'acosta més.
Sí, esclar, però què tiren? 50 vegades?
Ui.
Clar, per arribar a 45, o els punts van de 3 en 3,
estona,
o de 10 en 10, o de 5 en 5.
Sí, un partit de petanca és
llarg.
Bueno, tot el matí.
Sí, sí. Tot el matí o tota la tarda, perquè ja baixa el sol.
Bueno, també la gent que hi juga, també és gent que ja tenen temps, no?, per tenen tot el matí.
O també és la puntuació de tota la lliga, apunta el Ferran, Capdevila. No sigui això,
pot ser que sigui la puntuació de tota la lliga. El que vam fer va ser un play-off, precisament al Prat, amb els 8 millors equips de la lliga, i on es va proclamar campió el Club de Petanca de Cervera. On són les rues pel Club de Petanca? On són els museus, el museu comarcal dedicat al Club de Petanca? No hi és, només pels Márquez.
No hi ha cap sala?
No hi ha cap sala.
No és molt malament, perquè posar la copa...
Perquè la Petanca diuen que és de iaios, i això és mentida.
Sí, és veritat, és mentida com una casa. De fet, vam parlar, no?, la temporada passada.
Home, oi tant, a Gràcia, un club de petanca, que és tot de gent jove.
És que hi ha molts clubs de petanca i no ens n'entarem. És un esport invisibilitzat.
Importat de França. A França sí que hi ha moltíssima tradició de petanca.
I s'enfaden entre ells, aquestes coses.
Sí,
eh?
Sí. No. I tenen, hi ha els professionals que tenen ja aquell imant per recollir les pilotes, que això ja és... Sabeu les boles metàl·liques que les recullen amb aquell imant? Això ja és per professionals.
I és perquè no t'agafi mal d'esquena.
Clar, segur que els del Cervera en tenen, que són els bons.
Exacte. Bé, és que Cervera són uns apassionats.
Se'ns tira el temps a sobre. És que això passa, t'ho juro, mal francès, que...
Ja, perquè tinc tantes coses a parlar.
És que és clar.
Us volia parlar de la passió de Cervera. La gran passió de Cervera.
Home, clàssic, eh?
Home, en un teatre que hi caben 1.700 persones. I a diferència d'altres passions, ells diuen que donen més veu a les dones. A part de Maria i Maria Magdalena, també trobem el personatge destacat de Clàudia.
La Clàudia.
Que és la dona de Pilato. L'has vist, la passió de Cervera?
Sí. Home. Però era molt petita, però sí.
Home, s'hi ha de tornar, doncs, eh? S'hi ha de tornar. I en aquest teatre... Jo hi he anat, eh?
Tu hi has anat a veure-la? Ah, sí?
Pastorets i passions, pràcticament les de tota Catalunya. I al Teatre de Passió s'hi poden veure d'altres coses com cinema, amb una de les pantalles més grans de Catalunya. al cinema, que té una història amb Cervera. Ha estat plató del rodatge d'una pel·lícula històrica.
Ai.
La Pecadora, l'any 1956. Aquesta pel·lícula en blanc i negre i de producció argentina. Es veu que es van enamorar de la plaça Major de Cervera.
Ai,
i van anar allà a gravar part de la pel·lícula.
Vols dir?
Bueno, La Pecadora és com... És bàsicament una cantant de tangos que es veu enmig d'un assassinat i no sé què. I no sé si surt la paraula Cervera, però que van anar a gravar Cervera...
Sí. Això cara, no fa... Això no té gaire bona espina.
Em mireu amb cara de que no us ho creureu.
Bon actor, eh?
Mira, no us dic res més de la pel·lícula, perquè si no us faré spoiler i no m'agradaria fer-vos...
No fos cas.
O potser és perquè és mentida.
No, o no. Aviam, ja podem parlar també del carreró de les bruixes, eh? Mm. Que és aquest carreró tan estret, que diuen que allà hi vivien les bruixes.
Mm-hmm.
Que d'aquí surt la festa de l'Aquelarre, de Cervera.
Que hi ha molta gent que es pensa que és la festa major.
Que no és la, no.
Que no és la festa major,
exacte,
l'Aquelarre.
Això anava. L'Aquelarre la van organitzar el 1978, va ser la primera que es va organitzar, l'últim cap de setmana d'agost, l'Assemblea de Joves de Cervera. I fan tot allò del mascle cabró i tot plegat. I la festa major en si ha sigut ara.
Aquest cap de setmana.
Va ser aquest cap de setmana, va ser la setmana passada. Mm. Va acabar ahir, de fet, i està precedida per la Setmana Cultural Isagoge. No sé com se diu. La qüestió és que és com una setmana cultural en què s'hi fan diferents actes i aquest any estava dedicada al rector de Vallfogona, que és fa els 400 anys que es va morir el rector de Vallfogona, o que va néixer, no, jo no ho sé mai, si es mor...
És l'aniversari.
Sí. Exacte, és l'aniversari del rector de Vallfogona.
Jo crec
que bàsicament és tot el que us havia d'explicar de Cervera. Faig un repassillo
ens
una
encanta,
mica
ràpid. Va, recapitulem.
Recapitulem una mica ràpid, som-hi. Us he parlat de Cervera, d'on ve el nom de Cervera, dels cèrvols, que allà es van ajuntar amb els Reis Catòlics, o es va dir que es faria el casament dels Reis Catòlics, la universitat, Felip Quint, i que són uns botiflers, també el Narcís Monturiol, que va estudiar allà, i gràcies a això tenim submarins, els il·lustres Márquez, Josep Ramoneda, Pepa Fernández i Toni Nadal, els germans Márquez, que tenen un museu per ells a Cervera, el Club de Petanca Cervera, que és campió de la Lliga Catalana, la Passió de Cervera, amb un teatre a la Mar de Gros, la pel·lícula La Pecadora, que van a gravar a Cervera, el carreró de les bruixes, l'Aquelarre i la festa major. Quina és la mentida?
Jo ja la tinc.
Jo també.
Sí? Per quina...
Comença tu, Raga.
Per quina et boqueu?
Home, Pecadora.
La Pecadora? Què diu la Marta?
Que no es va rodar.
Que no? No és aquesta? Jo, la meva teoria és que els germans Márquez... No, perquè primer has dit que tenen una sala al Museu de Cervera,
sí,
i després has dit que tenen un museu per ells... A Cervera.
Bueno, és dins el Museu Comarcal.
Però igualment ja no m'ho creia.
I atenció...
Ai, ja està.
Perquè el punt... Es queda a casa!
No!
El quedo jo!
Què dius ara? Oh! I qui és, què és?
No sé si existeix el Club de Petanca Cervera.
Oh!
Ostres, doncs l'has colat ben bé, eh?
De fet, el campionat crec que el va guanyar un club de Sant Martí. Els altres són reals, els altres participants, però el Club de Petanca Cervera crec que no existeix.
Ai, Raga, escolta, aquí l'haguessis hagut de clavar,
sí,
tu, eh?
La veritat és que sí, no sabia allò de la Pecadora. La conya amb el port. Bé, de tot el que ens has explicat,
sí,
està tot lligat, perquè el mite ve del fet que la Universitat de Cervera, única, com tu dius, a Catalunya durant, sí, molt de temps, es financiava gràcies, com bé has dit tu, Francesc, a les rendes que havien tingut les altres universitats catalanes, i una d'elles, que era... els drets portuaris de la ciutat marinera de Salou.
Amic! Doncs mira,
clar,
ja ho tenim.
I clar, dius, a veure, però no hi ha port
ben lligat,
de Salou.
No cal que la financiem, el d'allò del port.
Exacte.
Molt bé, us he guanyat avui, eh?
Ui, sí, és que... Ai,
m'agrada haver guanyat
amb
l'excapital de comarca de la Mercè. Què, anem als sifós, així?
Va,
som-hi. M'encanta haver-vos guanyat, eh?
Està content, eh?
Ai, sí que tens bon color.
Aquesta és... vaig pensar, és massa arriscada. La Mercè la sabrà.
Pues mira, no.
Sí, sí. I la pel·lícula de Pecadora, mireu-la, està molt bé.
Ostres, doncs jo... No ho sabia pas. A veure, si Cervera fos un menjar, quin seria?
Un menú universitari a 6 euros. Perquè et sorprèn, perquè diries que amb tan poc no pots fer tant. I sí, fins i tot tens per triar i t'acaba semblant boníssim. Te'l menges a gust.
I si Cervera fos una obra d'art, quina seria?
El retrat de Felip Quint, si això es pot considerar una obra d'art. Probablement és qui els hi va fer el regal més gran, que és tenir una universitat durant 7 anys. El podrien tenir penjat a l'Ajuntament per agraïment.
I, escolta, si Cervera fos una cançó...
En homenatge al Ferran Gallar, al meu poble.
Doncs aquest gran homenatge que li fem als Strombers.
Home,
I ara sí que ha arribat el moment, que ara què fem? Com va triar tu?
Ah, jo?
No, què?
Sí. A veure si tenim més sort la setmana que ve.
A veure si marxem de Lleida o no.
Per cert, també els Márquez tenen un museu que es diu I Am 93.
Sí, home, va, ara ja no ens creiem res.
Sí, és veritat.
Sí, està al...
Ja tinc el paper, eh?
Va, doncs digues, va, que estic nerviós.
I en diuen colors,
quin poble, va, quin poble.
Cap on anem?
Santa Eulàlia
de Ronçana.
Correcte. Jo que vaig aixar, no ho he trobat enlloc
del món. El meu poble a mi m'agrada. Aquest diria que el vaig posar jo.
Tinc feina.
Per cert, el poble del Quico Parcerisses, company de la caravana. Moltes gràcies, Francesc.
Sí, home, vosaltres.
És un plaer sempre jugar amb tu. Nosaltres no tenim temps per més. Us esperem demà al Fabricació Pròpia Ràdio Cel a partir de 2:15. Que vagi bé.